Via Lliure, amb Maria Cusó.
Bon dia, són les dues.
Amb Aurora Rodríguez.
L'inici del curs escolar tindrà pocs canvis respecte a l'any passat, tot i que la cinquena onada de la pandèmia va a la baixa. La incidència que encara hi ha de casos fa descartar que hi hagi una gran flexibilització de les mesures de prevenció. És el que pensen els experts que assessoren el govern en la matèria, ho ha explicat a RAC1 l'epidemiòleg Quique Bassat, hores abans que el govern doni a conèixer demà quin serà el seu pla de retorn a les aules. I és que s'acaba l'agost, molts posen fi a les vacances i es preparen pel retorn a la rutina. Una tornada de vacances que serà l'última amb un bon grapat de peatges a Catalunya. A partir de dimecres ja no caldrà pagar per aixecar la barrera en quatre dels més antics del país. Una bona notícia per als conductors, però que deixa una conseqüència negativa per als pobles petits que fins ara cobraven l'IBI d'aquestes instal·lacions. De seguida en parlem, també escoltarem l'altra cara de la moneda, comarques com el Bages i el Berguedà, que encara tenen les seves grans vies de comunicació, de pagament i no precisament barat. Abans, els esports, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El Barça rep el Getafe aquesta tarda a les 5 i Leo Messi ha entrat en la seva primera convocatòria amb el PSG.
Tercera jornada de Lliga pel Barça. Des de les 4 en directe a RAC1, el Koeman recupera Ter Stegen, Òscar Mingueza i Coutinho per intentar aconseguir la que seria la segona victòria en aquest inici de temporada pels blaugranes. Tot plegat un matí que hem sabut que Messi estarà finalment disponible per debutar aquesta nit amb el PSG a 3:15 contra l'Estat de Reims, i qui també entrarà a la llista del tècnic argentí Mauricio Pochettino és Kylian Mbappé, el davanter francès pretès pel Madrid a només 2 dies perquè es tanqui al mercat d'estiu. Per cert, acaba de començar el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP amb el gran ullerí Pol Espargaró sortint des de la pole position.
A RAC 1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
La incidència de la pandèmia impedeix tornar a l'escola amb menys restriccions. A punt de començar el setembre, molts tornant avui mateix de les vacances, el govern explicarà demà, en roda de premsa amb els consellers d'Educació i Salut, com té pensat que sigui aquest proper curs escolar. De moment, però, la situació de la pandèmia, tot i la baixada de la cinquena onada, fa pensar que hi haurà pocs canvis respecte al curs passat. Ho ha explicat el Via Lliure de RAC1, l'epidemiòleg i assessor del govern en la matèria, Quique Bassat. Remarca que ara per ara no es donen les xifres marcades per permetre els canvis.
De moment, i mentre els índexs de transmissió segueixin alts, igual que sempre, quan vam redissenyar les recomanacions per la tornada segura a les escoles, quan no havia començat la cinquena onada, van marcar dues premisses importants per poder fer qualsevol canvi. La primera és que la incidència fos més baixa de la que hi havia en aquell moment, és a dir, per sota dels 100 casos havia de ser, i la segona és que els adolescents estiguessin vacunats. Ara mateix no es compleix més que una part de la segona premissa.
És a dir, que el retorn a les classes s'haurà de fer amb grups bombolla, entrades i sortides esglaonades i mascareta a tota hora. El principal canvi, però, podria ser que quan hi hagi un positiu a la classe, els que ja estiguin vacunats puguin estalviar-se haver de fer quarantena. Bassat remarca que, a més, això podria servir per potenciar la vacunació entre els més joves.
Però també sabem que els nens, inclosos els adolescents, transmeten el virus de forma menys eficient, no? Jo crec que com a argument per animar la vacunació massiva entre adolescents, aquest és un argument de pes, no? I hauria de ser una bona raó perquè els pares animin els seus fills a que es vacunin, no? Perquè és un avantatge comparativa molt important no tenir que aïllar-se cada cop que hi hagi un cas positiu en el teu grup bombolla.
Per ara, més del 54% dels joves d'entre 12 i 15 anys tenen posada una dosi de la vacuna, de manera que en poques setmanes ja estaran del tot immunitzats. Entre els de 16 a 19 anys, de fet, ja hi ha prop del 55% que tenen la pauta completa posada. Encara en l'àmbit escolar, atenció a aquesta xifra, un 20% de les escoles bressol podrien tancar per culpa del descens de matrícules. Ara tenen fetes el 60% de les inscripcions del curs, una xifra que, avisen, és insuficient per garantir-ne la subsistència. Els motius són la crisi, de la crisi són el descens de la natalitat, però també la crisi econòmica provocada pel Covid, Marc Morera.
Amb un 20% menys d'inscrits que altres anys a aquestes alçades de l'any, els centres alerten del risc del tancament de molts centres que ja han patit a causa de la pandèmia. Han hagut de fer inversions d'uns 6.000 euros de mitjana per adaptar-se al Covid, però a més tenen menys alumnes. Ho han explicat a RAC1 la portaveu de l'Associació Catalana de Llars Infantils, Emma Miquel, i la presidenta de la Coordinació d'Escoles Bressol de Catalunya, Montse Fernández.
Amb el 60% d'ocupació de l'escola bressol no cobreixes. despeses de lloguer o d'hipoteques o de personal o de més.
Hi ha escoles bressols privades que ja van tancar al setembre del 2020 i algunes van tancar al gener i ara tancaran unes altres, perquè clar, sense aquest ajut per aquest curs serà molt difícil tirar endavant les escoles privades.
Demanant ajudes per donar suport al sector, ja siguin als centres o directament a les famílies.
I pel que fa a la pandèmia, per on passem? Doncs sobre la vacunació, en termes generals, els percentatges canvien poc. En total, del total de població, amb la pauta completa, es manté per sobre del 66%. Els principals indicadors epidemiològics tampoc mostren grans canvis. Continua baixant la incidència acumulada, està ara a 229 casos per cada 100.000 habitants. El risc de rebrot se situa en 181 punts i la R, el risc de la velocitat de contagi, baixa una centèsima fins al 0,84. Als hospitals hi ha 1.154 persones ingressades, de les quals 410 es troben a l'UCI. Això és una dotzena menys que en el balanç d'ahir. A més, en les últimes hores Salut ha confirmat 589 casos nous i les funeràries han comunicat 15 morts. El barri de Sants de Barcelona torna a ser una nit més escenari de botellons multitudinaris i aldarulls, un cop passades les activitats de la Festa Major.
Si l'Ajuntament realment volgués controlar-ho, doncs ficarien 100 policies així dins, 10 per dir la realitat, i no deixarien entrar, però ens han deixat entrar, estem a sobre que podem i volem.
Això és la festa del Covid. Les restriccions, doncs justetes, però jo què sé, les que mana el Procicat. Si no volen aglomeracions, que no ho deixin fer.
Són alguns dels que estaven ahir de festa pel barri. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han desallotjat aquesta nit més de 3.000 persones, principalment al parc de l'Espanya Industrial i als carrers del voltant. Una nit més, tercera seguida, hi ha hagut llançaments d'ampolles de vidre i altres objectes cap a la policia. La nit va acabar amb un detingut per atemptat a l'autoritat, 5 persones ferides de poca gravetat que han hagut de portar a l'hospital i 6 agents dels Mossos ferits lleus. És una situació que el sindicat de policia FEPOL avisa que es pot anar repetint durant una bona temporada. El portaveu del sindicat, Toni Castejón, ha lamentat al Via Lliure de RAC1 que posar solució a aquesta problemàtica no serà fàcil, encara que el Departament d'Interior reforci el dispositiu amb més agents.
Quan es junten 3.000, 4.000 persones i és molt complicat, l'actuació acaba al final amb ordre públic, amb brigada mòbil o arro, ben complicat que encara que fiquin més agents amb el que tenim, amb el que tenim, encara que fiquin més agents, és molt complicat que això s'acabi solventant de manera immediata.
Castejón creu que fins que no pugui tornar a obrir l'oci nocturn i arribi el fred, els botellons massius com els d'aquest cap de setmana Sants o els de la setmana passada Gràcia continuaran repetint-se. El sector turístic tanca l'agost sense haver aconseguit la tan desitjada recuperació per culpa de la irrupció en ple de juliol de la cinquena onada. Les destinacions més perjudicades han estat les de costa, mentre que el turisme rural ha aconseguit pràcticament la plena ocupació. Ara bé, la patacada més forta se l'emporta Barcelona, ciutat on abans de la pandèmia cada nit hi havia uns 60.000 turistes als hotels i aquest estiu han estat uns 15.000. Anna Pujol.
A la ciutat han obert la meitat dels hotels, els quals han assolit una ocupació del 70%, mentre que a les comarques gironines i a la Costa Brava els establiments han estat gairebé al 80%. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre l'ocupació mitjana també ha estat una mica més baixa. Són resultats millors que l'any passat, però que no han aconseguit situar-se en els previs a la pandèmia. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Francesc José Cavaller, de l'Associació de Càmpings de Barcelona.
La temporada ha sigut bastant deficient. La màxima ocupació s'ha donat entre el dia 13 i el 14 d'agost, o sigui que, en resumides comptes, pues, l'esperança que teníem d'aquest any de que la recuperació pues, sigués molt important, pues, no ha sigut així.
En canvi, la demarcació de Lleida és l'excepció i la previsió és igual a l'ocupació rècord del 2019 gràcies a l'afluència molt majoritària de turistes de proximitat.
I en la recerca de recursos per atreure més visitants, el sector turístic s'ha apuntat a l'última moda estrambòtica, el workation. La idea és poder treballar a distància des de la destinació de vacances. Barcelona Turisme ja ha llançat una campanya per potenciar-ho.
De moment, la idea atrau sobretot professionals joves que treballen a distància, que volen aprofitar el temps lliure millor encara que estiguin treballant. Ara bé, els experts avisen que el workation no es pot substituir per les vacances convencionals. N'ha parlat a RAC1 Dolors Liri, experta en salut professional del Col·legi de Psicologia.
El workation et permet treballar en una situació de benestar gran que treballant a la feina o a casa. Però en qualsevol cas, malgrat que estiguis fent workation, és molt recomanable tenir uns dies de vacances completes per desconnectar del tot de la feina.
La campanya de Barcelona per promoure aquesta tendència inclou descomptes en els allotjaments i ofertes en activitats de salut.
I a poc més de dos dies per la fi de quatre peatges, el govern espanyol assegura que proposarà tarifar, és a dir, posar un preu a la xarxa viària amb un sistema just pels ciutadans i equilibrat per a tots els territoris. És el que assegura en un article a La Vanguardia la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que defensa que cal fer-ho aplicant els principis de que qui contamina paga. De moment, però, a partir de dimecres, 1 de setembre, ja no s'haurà de pagar ni a la P7, la P2, la C33 i la C32 Nord. Això, a més, ha obligat també alguns ajuntaments a haver de fer números, i és que deixaran de cobrar l'IBI, que fins ara pagaven les concessionàries de les autopistes. En total, deixaran d'ingressar 15 milions d'euros. L'afectació, però, no és igual per tothom.
Pels pobles petits, deixar de cobrar l'IBI compromet els comptes municipals. Per Soses és un 10% dels pressupostos. A Castelldans s'enfila fins al 15%. Els alcaldes d'aquests dos municipis del Segrià, Sandra Marco i Conrad Llobera, han explicat a RAC1 que hauran de treure els diners d'altres llocs.
127.000 euros són molts diners. Clar, tindrem que retallar d'altres llocs. Gràcies a Déu tenim molts projectes.
Si no podem optar a tenir els ingressos de l'autopista, resulta que no podem ficar plaques solars, que és el que ara nosaltres demanem, i si no podem tindre aquests ingressos extres, lògicament els pobles petits estem condenats a la desaparició.
Els municipis més grans, en canvi, creuen que no tindrà tant d'impacte en les seves arques. Ho ha explicat aquesta emissora l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.
En el cas de Montmeló, concretament, no és una quantitat d'ingressos tan rellevant com perquè pugui condicionar el desenvolupament habitual d'un pressupost municipal.
A més, remarquen que el manteniment de les vies haurà de continuar fent-se i que no saben qui se n'encarregarà o si haurà de sortir de la seva butxaca. A l'altra cara de la moneda, els ajuntaments creuen que la retirada dels peatges millorarà la connexió amb els principals nuclis d'activitat, com Barcelona, Saragossa o l'aeroport del Prat.
De moment, però, Catalunya encara no quedarà lliure de peatges. De fet, continuarà tenint els tres més cars de tot l'estat. Són les barreres de la C-16, el túnel del Cadí i el Bages, i la dels túnels de Vallvidrera. La fi de concessions no afecta cap d'aquestes tres i manté, de fet, la C-16 com la carretera més cara de tot l'estat. Passar pel túnel del Cadí val 12 euros i creuar el Bages per autopista gairebé 8 euros en dia laborable. Els festius és encara més car. Marc Antorre.
El peatge del túnel del Cadí costa 12 euros i el de la C-16 al Bages gairebé 8 els dies laborals, i entremig hi ha una comarca, el Berguedà, que parla directament de bretxa territorial. El conseller comarcal de Transport, Abel García, assegura que els peatges allunyen les empreses. Són declaracions a RAC1.
Està clar que sí que ens perjudica és en tot el tema del desplegament d'empreses, etcètera, etcètera, perquè qualsevol proveïment, qualsevol cost, això acaba important. A tot el que acabi important de fora de la comarca i hagi de passar per aquestes vies, està clar que tot s'encareix. És un perjudici.
Per això demanen inversions a la frontera amb el Bages o aixecant la barrera de la C-16 o desdoblant la C-55, que és l'alternativa per no pagar. Molt més satisfets estan el Garraf i el Baix Penedès, que a partir d'aquest setembre es podran estalviar entre el 40 i el 70% del preu de la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell. Sense els nous descomptes, seria la cinquena barrera més cara de l'estat.
I el govern francès proposarà demà a la reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides crear una zona segura a Kabul, a la capital de l'Afganistan, per poder continuar amb les evacuacions més enllà de la data límit marcada pels Estats Units dimarts que ve, 31 d'agost. El govern espanyol assegura que està pendent d'aquesta coordinació internacional per mirar d'ajudar més persones que s'han quedat a l'Afganistan. En parla el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, avui en una entrevista a La Vanguardia.
El objetivo se mantiene, no dejar a nadie atrás. Lo que cambia es la forma de hacerlo. La vía del aeropuerto está cerrada, por lo menos en estos momentos. Estamos explorando vías alternativas, pero nuestra determinación está ahí.
Álvarez treu pit de la gestió que ha fet el govern espanyol i diu que Espanya s'ha situat al cor d'Europa. També presumeix de ser un soci fiable per als Estats Units. I aquest cap de setmana l'agenda de concerts va de bracet amb les festes majors. Acaben ja les festes majors de Manresa, també la de Granollers, i els Pets, que són un dels grans noms de la programació de la festa major de Vilafranca. Com en els concerts de fa 30 anys, quan el grup va tenir alguns dels seus grans èxits, ompliran de nou el camp de futbol. I també arriba a la fi el Mas i Mas Festival. Amb un doble concert de Chano Domínguez i Chicuelo al Teatre Coliseum de Barcelona, el pianista gadità actuarà amb el taller de músics Ensemble, amb un repertori amb temes propis i també estàndards de jazz passats pel filtre del flamenc.